Bon dia o bona tarda en funció de l'hora que ens escolteu. Sigueu benvinguts a una nova edició del programa Vivències Musicals. Avui que la Mercè no ha pogut venir per fer el programa, completem amb la col·laboració de Miquel Bogunyà. Bona tarda, Miquel.
Hola, bona tarda.
En la direcció, Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Molt bona tarda.
En el control, Jordi Massaguer. I qui us parla, Bernardí Vilardebó. Sigueu tots molt benvinguts. El programa d'avui el dediquem a obertures i preludis d'òpera. En primer lloc, us oferim l'obertura de l'òpera El Ratpenat, de Joan Strauss Fill, per l'Orquestra Clàssica de Malute, dirigida per Frank Rettig, òpera còmica d'embolics que va ser estrenada a Viena l'any 1874. De moment no va tenir gaire èxit, però amb el temps ha aconseguit estar a la cartellera dels més famosos teatres d'òpera del món. Aquesta peça la reconeixereu immediatament per ser la sintonia, un trosset, del programa Vivències. Quan vulguis, Jordi. Thank you. Què t'ha semblat, Miquel? Boníssima,
home,
eh?
Home, és com totes les obres de la família Strauss. S'ha de dir que aquesta obra, en principi, no va tenir gaire èxit degut al nom que tenia. En alemany és Die Fledermaus, i la gent van dir, bueno, això, una obra que tingui un nom tan estrambòtic com, bueno, traduït al castellà o al català, que és El ratpenat, la gent s'hi va girar d'esquena, però després, com tot moltes obres que hi han hagut, o sigui, ha tingut...
És que a vegades petites coses fan que una obra triomfi de seguida.
Exacte,
o no, eh?
Exacte, perquè diuen, bueno, què fan allà? El ratpenat, sí. Escolta, que això...
Que millor ser això, eh?
Si era una cova de lladres o alguna cosa d'aquestes, sí. Però en canvi, veus, després ha tingut l'èxit que ha tingut. A més, de la família Strauss, pare i tres fills, tots compositors, grans músics.
I molta producció.
I molta producció, i a més, o sigui, en aquells temps que l'imperi austro-húngar estava a la seva plena potència, els balls pràcticament...
En els amos.
Eren cada dia, tothom ballaven allà, no? Doncs vinga.
Presenta aquesta segona dos.
Doncs mira, ara oferirem una obertura que és de Mozart, que és la flauta màgica, que està orquestada per la Filarmònica de Berlín, està dirigida per Carl Böhm, que és l'última obra que va escriure aquest músic natural de Salzburg. Aquesta obra és un conte de fades i va ser estrenada l'any 1791 a Viena, amb un èxit aclaparador d'entrada, perquè, o sigui, Mozart ja tenia, o sigui, estava encombrat al màxim per...
I tot el que feia anava bé. Sí.
I tot sortia bé. L'obertura és una molt bona peça i val la pena escoltar-la.
Bueno, ja has vist de què va el tema, eh?
Sí, sí.
Escolta, aquest Mozart, segons els seus historiadors, diu que quan li van trobar després, amb els anys, les partitures originals, no hi havia cap modificació.
No, no, ell...
Tal quan... com escrivia...
Ell li venia l'inspiració, deia, un moment, pom. Podia ja estar en una reunió, amb allò, amb un dinar, i s'aixecava i anava, i vinga, va, vale, ves, ja ho tinc fet.
Ha sigut un cas únic, per això, en la història de la música, aquest home.
Home, és que
aquest
home...
tan jove i tot plegat.
I a més va portar una sèrie d'enfrontaments amb el músic de la cort de Viena, que era l'Antonio Salieri, sí, que era un músic clàssic de l'època.
Bueno, però a més amb una enveja que va crear...
Clar, perquè li va desmuntar tota la parada.
I tant, i tant.
I aquell home el tenia travessat, sí, i es va morir de sentiment, per més que somiava amb el Mozart, sí, ja li venien tots els mals, estava a perdre el pèl i tot.
Exacte. Mira, a continuació us oferim el preludi d'una magnífica òpera. Estic parlant de Rigoletto de Verdi, interpretat per l'orquestra del Teatre Comunale de Bolonia, sota la batuta de Riccardo Chigli. Aquesta obra, inspirada en una novel·la de Víctor Hugo, de caràcter tràgic, va ser estrenada al Teatre La Fenice de Venècia l'any 1851, amb un grandíssim èxit, tant de crítica com de públic, i encara dura, perquè constantment l'estan fent a tot arreu.
Sí, sí, no hi ha temporada d'òpera que no hi hagi
no
el clàssic
no
de Rigoletto.
Endavant, Jordi. Bueno, ja has vist.
Bueno.
Una grandíssima òpera, és aquesta Rigoletto.
A més,
ja et dic, el text, el que parlàvem ara fora de micròfon, el text sí que ben bé era una mica d'estar per casa, una mica estrany.
Bueno, és que però... tots els textos aquests...
Del Víctor Hugo, sí.
Ja sigui del Víctor Hugo, ja sigui de tot el que és en tema d'òpera, o sigui, sí, el que és el text, l'argument, sempre són coses aquestes d'embolic, d'enredos, de coses estranyes.
I tràgiques.
I tràgiques, que sempre n'hi ha una o altra que palma.
És que si no es mor un al final no queda bé.
No, clar, però... llavors no té sentit.
Aviam, què ens presentes ara?
Ara tenim una obertura conegudíssima, que és l'obertura de l'Òpera del Barbero de Sevilla, de Gioachino Agostini Rossini per l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida magistralment per James Levin. I res estrany, perquè la Simfònica de Londres sempre anava dirigida per Sir Adrian Gould, però aquí ja duria estar retirat. Aquesta magnífica obra va ser estrenada a Roma l'any 1816 i tal com diu, el seu èxit va ser considerable. L'òpera bufa, per excel·lència, com quasi totes les de... A part de Guillem Tell, tot el que havia fet Rossini era...
Era bufa, sí.
Sí, una cosa que era entretinguda, molt ben orquestrada, sí. Sobretot les obertures, ja sí, tenim la d'aquesta de...
No, però aquest feia uns llibrets ben muntats, aquest home.
Sí.
O sigui, la història la podia seguir molt bé, eh?
Sí.
Era bufa. Era...
No, que la gent no s'adormia, eh?
Exacte.
Perquè hi ha òperes que dius, bueno, l'obertura està molt bé, l'intermezzo, fantàstic, però durant lo de més, escolta'm, la gent dormia abans de dormir. Doncs aquesta va ser una obra de que, bueno, clar, tothom com pensa el Barber de Sevilla, Rossini.
Sí, està clar.
Bueno, no hem de programar més de Rossini, perquè et dic, té també aquesta, la de Semiramis, que és una obertura fantàstica.
Té coses molt bones.
I la de Guillem Tell, que
té
és molt,
molt bones.
Bona.
Endavant, Jordi. Thank you. que parlàvem ara, una orquestració perfecta, aquest home.
Sí, sí, és que si analitzes des del primer moviment fins a l'últim, passen totes les seqüències de l'orquestra, amb els seus punts, amb els seus tempos. És Rossini clàssic, eh?
No, no, està clar, està clar.
No hi podem donar més voltes.
Exacte. Ara, la pròxima que presentem és l'obertura d'una poc coneguda i molt bona òpera, Poet and Piassant.
Sí, Poeta i Aldeano.
Exacte, de Franz von Suppé, per la Filarmònica de Viena, dirigida per George Solti. Aquesta obra va ser estrenada a Viena l'any 1846 amb divisió d'opinions. Tot i que la música és molt bona, el tema de l'obra no va acabar d'agradar al públic d'aquella època. Va tenir problemes.
Perquè Suppé, amb aquesta obra, ensenyava el que era el poeta i el que era el pagès, l'aldeano. O sigui, si diu, escolta la música, quan entra el poeta, la música suau,
però a més a més hi havia
llavors
com
quan li toca el tempo en el pagès, sí, bom, 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 o sigui,
una mica desmanegada,
però crear... i això la gent no ho entenia,
no, però a més es va crear com una espècie d'enfrontament entre dos formes de viure.
Exacte.
I aquí va estar el problema,
el que era l'aristocràcia i el que era la plebeia.
I aquí va estar el problema, quan vulgui, Jordi. està molt ben diferenciat quan parla d'un i parla de l'altre, eh?
Sí, clar, perquè o representa que són dos mons.
Dos mons totalment oposats.
El que dèiem, l'aristocràcia, la finura, i l'altre hi ha la cosa més...
Aviam, ara la...
Irònica.
La pròxima?
Aquí tenim, aquí ara tenim el preludi de l'òpera L'Acmé, de Delibes, que està orquestada per la Nacional de l'Òpera de Monte Carlo, dirigida per Richard Bonning. Aquesta òpera va ser estrenada a París el 1883, amb un gran èxit de crítica i de públic. I l'acció passa a l'Índia i és un tema colonial britànic. O sigui, molt adient a l'època que era l'època victoriana.
I on els britànics estaven ficats a tot arreu.
A tot arreu, oi? O sigui que és allò que diem. Ells tenien la marxa anglesa,
sí,
i després hi havia la marxa britànica.
Sí,
o sigui, que era tot l'imperi que estava sota.
I per acabar-ho d'arreglar, pompa i circumstància. Ah,
exactament,
també.
Pompa i circumstància.
Per acabar-ho d'arrodonir. Quan vulguis, Jordi. Bueno, ja ho veus, tot i que no sigui de les més conegudes, la música és fantàstica.
No, jo no l'havia sentit, no l'havia sentit cap vegada.
És molt bona, a mi m'agrada moltíssim, moltíssim. Mira, ara a continuació escoltarem una òpera, una obertura de l'òpera. Aquesta sí que és coneguda, és una de les favorites de la Callas. Estic parlant de Norma,
sí,
de Bellini.
Sí.
Aquesta ja és una obra de pes i conegudíssima, i orquestrada a tot el món, la fan a tots els teatres, vull dir que està molt actualitzada. Aquesta obra, aquesta òpera, es va estrenar, aviam on ho tinc, això aquí, de Bellini, per l'Orquestra del Teatre de l'Escala de Milà, dirigida per Tullio Serafin. Aquesta magnífica òpera es va estrenar al Teatre de l'Escala de Milà i va tenir tant èxit que és considerada una de les millors òperes del segle XIX.
I era una òpera que era maleïda perquè el que eren les sopranos no la volien cantar. Perquè
era difícil.
Era molt difícil.
És difícil, clar.
O sigui que... Clar. Aquí a Barcelona, l'última vegada que es va cantar, em sembla que va ser... Bueno, es va cantar en el Liceu, i va ser aquella australiana que ara es va retirar, la Sutherland.
La Sutherland.
Que era l'únic...
Joan Sutherland, sí.
Sí, la Joan Sutherland, que era l'única que s'atrevia...
Però és que aquella tenia un registre que ho cantava tot, eh?
Era tot terreny, exacte.
Era tot terreny.
I aquí...
Una mica com la Calas, també.
Sí, perquè la Calas també era una...
Ho cantava tot.
I a més, és una... Una obra que necessita molta potència de veu, perquè l'escenificació, clar, és una mica
arcaica. Però saps què passa? Que el públic és molt punyetero, també. Basta que sigui una obra difícil perquè llavors la demanin per aviam si fracassa, no per aviam si triomfa,
per
aviam si fracassa,
exacte, perquè...
la cantant, saps com vull dir?
Sí.
I llavors la que ho canta bé, llavors aquella fa un salt espectacular... Però enterren a moltes cantants amb aquest tipus de...
Clar, diu, mira, aquí tens aquest repertori, però sí, has de cantar...
Has de cantar aquesta.
Aquesta. Diu, escolta, jo aquí no m'hi poso. Clar, exacte, perquè...
Doncs escoltem-la. Endavant, Jordi. Bueno, ja ho veus, de norma no cal dir res més. Vull dir, aquesta ja no cal fer-hi cap comentari.
Sí, sí, és el sumum de l'òpera.
Exacte. La pròxima, ara presentes la Cavalleria Lleugera, oi?
Sí, ara escoltarem el preludi de l'òpera de Cavalleria Lleugera, de Franz von Suppé. Està orquestrada per la Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Solti. Aquesta obra va ser estrenada a Viena l'any 1866, era molt adient per l'època, perquè en aquell temps la cavalleria va ser la seva època durada, i va ser com un petit homenatge al cavall, diguem-ho així. I es tracta de les intrigues de la cort del baró de von Broderick, i el seu èxit va ser més aviat escàs, perquè a part de l'obertura, l'obra en si...
és que l'únic que ha quedat és l'obertura.
És molt fluixa, molt fluixa.
I l'únic que ha quedat és l'obertura, sí.
I llavors,
sí.
O sigui, i a més, aquesta obertura és una cosa que en moltes pel·lícules hi han passatges d'aquesta obertura que s'han posat a la música de les pel·lícules, perquè, o sigui, és adient en el moment de dir, bueno, hi ha el tema aquest que surt aquí, una càrrega de cavalleria, i pom, per animar la imatge, doncs vinga, que això ve al pelo, que diuen, no? Doncs va, ha sigut l'èxit encara perdura,
i tant.
Sobretot només això, l'obertura.
Només de l'obertura.
Perquè si vas a mirar discos complets de l'òpera, ja
no n'hi ha. Ja no, sí. N'hi ha. Bueno, i amb aquesta òpera, com a música de fons, ens despedim. Fins al pròxim programa, i esperem que us hagi agradat, i fins d'aquí 15 dies.
I per mi ha sigut un plaer.
Molt bé, i gràcies per venir.
A vosaltres.